I us ho explicàvem en titulars. L'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial alerta al Ministeri de Justícia que falten mitjans per tractar els casos de violència de gènere als jutjats.
Des de l'Observatori afirmen que la situació és insostenible als jutjats mixtos, que també tenen competències en matèria de violència de gènere i actualment no poden prestar un servei adequat a les víctimes d'aquest tipus de violències i als seus fills. La reivindicació l'han fet a través de la publicació d'una nova guia amb recomanacions per evitar la revictimització de les víctimes als jutjats, on assenyala que en cap cas l'administració pot contribuir al sentiment de culpabilitat que sovint pateixen les dones en aquesta situació.
Júlia Humet, advocada de Nèmesi Advocades i experta en violències masclistes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem pel més bàsic. Què entenem quan parlem d'una revictimització d'aquesta víctima?
D'acord. Quan parlem de revictimització, ens referim a quan el pas pel sistema, no? El procediment de denúncia, tot el que seria el procediment judicial, etc., quan tot això li produeix com un malestar o a vegades uns nivells de violència institucional, fins i tot, no? En aquesta víctima, a vegades per fets inevitables, com que ha de reviure la situació perquè ho ha d'explicar, o sigui, hi ha coses que no es poden evitar, però també molt sovint per mals funcionaments de la justícia.
I aquesta situació és habitual als jutjats?
Sí, o sigui, amb menor o major mesura, no? O sigui, amb coses més greus, per sort, més puntuals, i amb mal funcionament, com es denuncia des del propi observatori, no? De manca de recursos, de procediments que duren moltíssim, això és molt habitual.
Des de aquesta guia, no?, que publica l'Observatori, insisteixen, per exemple, que la primera declaració judicial ha de donar seguretat i confiança a la víctima. Com acostuma a ser aquesta declaració? En quin estat es troba la víctima normalment?
Clar, jo crec que un problema que ens trobem sovint és que el jutjat, segurament perquè van saturats, perquè que també és veritat, no?, que hi ha una part com més estructural, volen anar molt per feina i sovint aquestes primeres declaracions no es prenen prou doncs, amb la calma que a vegades cal per una cosa així. És a dir, s'han de fer les preguntes amb cura, s'ha de tenir paciència, se li ha de donar temps, no?, a la víctima perquè es pugui explicar, perquè pugui potser fins i tot fer una pausa, no?, i que es doni un ambient amb una mica de calma. A més, a vegades ens trobem amb maneres d'interrogar, etcètera, bastant dures per part d'alguns jutges i jutgesses, etcètera, que encara dificulten més aquest pas.
Clar, perquè entenc que més enllà d'aquesta, no, guia de recomanacions, no hi ha un protocol diferent per a les víctimes de violència de gènere a l'hora de, no, de donar aquesta seguretat per fer les declaracions.
Clar, no, o sigui, en aspectes generals no hi ha un procediment diferent, i en realitat, al final, a totes les víctimes tenen els mateixos drets, siguin d'un delicte de violència de gènere o del delicte que sigui. Però sí que hem de tenir en compte que la naturalesa dels delictes, d'un delicte d'aquests, de violència masclista, fa que la situació emocional, etcètera, de la víctima en aquell moment no sigui la mateixa que si potser estàs denunciant, diguéssim, una cosa més banal o que pot tenir unes implicacions emocionals per nosaltres potser més suaus, per dir-ho d'aquesta manera, no? Llavors, això s'ha de tenir en compte.
En aquest sentit, la guia també demana acabar amb el pelegrinatge judicial que pateixen les víctimes. Què és aquest pelegrinatge?
Ja, això ho he llegit. Jo imagino que es refereix doncs, a vegades que han d'anar a fer una primera declaració i després els fa tornar per fer un altre dia, per fer un altre tràmit i després, a lo millor, la competència canvia de jutjat. O sigui, saps? Que a vegades han d'anar molt amunt i avall i anar repetint declaracions, etcètera, i potser es podia haver compensat un moment abans d'iniciar el procediment, no?, des del jutjat, per intentar, com a mínim, doncs, si ha de fer algunes actuacions que les ha de fer presencials a víctima i anar-les concentrar, etcètera.
Fa un moment tu parlaves, no?, de que a vegades hi ha una manera dura de prendre declaració a les víctimes. Aquesta guia que comentem que ha publicat l'Observatori del Consell General del Poder Judicial reivindica precisament això, no?, impedir, diu, les preguntes que carreguin la culpa a la víctima o també que es preguntin qüestions relatives a la seva vida privada que potser no guarden relació directa amb els fets. És difícil detectar aquest tipus de preguntes? És a dir, costa diferenciar què és el necessari del que no?
Home, A veure, o sigui, jo crec que la víctima ha de tenir la possibilitat d'expressar-se i se li han de fer preguntes, evidentment, perquè més necessitem que la declaració contingui el màxim de detalls possibles, si es veuen incoherències, doncs intentar aclarir-les, etc. Però no és el moment, en una declaració judicial d'una víctima, de començar a qüestionar el seu testimoni. És a dir, la declaració aquesta és el moment inicial del procediment. Hi haurà un moment, que serà un dia que hi haurà un judici, on s'haurà de valorar realment si hi ha suficients proves per condemnar a l'acusat. Llavors, aquí sí que s'ha de valorar tot el que tenim. Però en aquesta declaració inicial no és el moment. El problema és que tenim un mite molt instaurat socialment, que és el de les víctimes mentideres, i llavors hi ha com aquesta premissa de fons de que les víctimes s'ho inventen quan està totalment acreditat que no és veritat i que el percentatge de denúncies falses és absolutament residual.
Més enllà d'aquest informe, també es donen situacions, no?, en què la víctima, un cop ha presentat la denúncia, després es fa enrere a l'hora de declarar. No sé si això passa sovint i de quina manera ho treballeu per intentar donar aquesta confiança, no?, perquè un cop ja ha presentat la denúncia sigui capaç d'explicar el problema que està vivint.
Clar, això sovint, quan passa això, bé, pot ser per molts motius, però a vegades això passa perquè la víctima fa el pas de posar la denúncia però després no rep suficient suport o bons tractes per part de l'administració. O sigui, fa el pas aquest de confiar una situació que és molt complicada als Mossos, a la justícia, no?, a la institució, i a vegades la resposta que rep no acaba de ser la que s'esperava a nivell d'això, pues, de bon tracte, no, potser no s'ha sentit ben atès a Mossos, o potser quan arriba el jutjat la tracten... No? Llavors, això sovint és el que fa que, no, que entre el moment de posar la denúncia i el dia del jutjat, que acostuma a passar 2 o 3 dies, que es faci enrere. A vegades és per altres temes de por i de problemes amb el que és l'agressor.
Ja per acabar, i tornant en aquest document que parlàvem de l'Observatori del Consell General del Poder Judicial, fan com bastant èmfasi en la importància d'informar a la víctima de les resolucions que afecten el compliment de les penes, els permisos. En general, hi ha un problema de desinformació cap a la víctima d'aquests temes?
Sí, això en principi s'ha de fer. Com a mínim se li ha de dir a la víctima si vol ser informada. Perquè a més no totes les víctimes tenen advocat, o sigui, si volen entenen i entenen d'ofici que és gratuït, però no totes entenen i per tant es troben en una situació bueno, que no tenen accés a aquesta informació, i sí que passa que a vegades des del jutjat no se les informa i llavors no tenen notícies d'un procediment i potser s'ha arxivat però ningú els ha dit, etc. I llavors sí que és una cosa que passa.
I ara sí, per acabar, hi ha una última pregunta. No, ara estem veient aquest, per exemple, no, aquesta guia per evitar revictimitzar. És veritat que s'està posant més sobre la taula el tracte de les víctimes de violència de gènere, la problemàtica greu que suposa. En els últims anys ha millorat el tracte a les víctimes de violència de gènere en l'àmbit judicial?
A veure, jo crec que ha millorat en general, perquè hi ha com més consciència. Hi ha persones que treballen al jutjat, tant sigui jutges i magistrats com funcionaris, els forenses, etc., que han anat agafant consciència, s'han format, tenen aquesta voluntat de treballar millor. També és significatiu que aquesta guia que l'han fet magistrats, per tant, detecti, denunciï i posi tot això sobre la taula. Vol dir que hi ha com a mínim una part de la judicatura que té aquesta sensibilitat, però també és veritat que si ho posen sobre la taula, tot el que anomena a la guia de que s'ha de procurar que no passi, són coses que passen. Potser no passen sempre, no passen en tots els casos, però són coses que passen, per tant, queda encara bastanta feina per fer.
Doncs Júlia Humet, advocada de Nemesi Advocades i experta, ho dèiem, en violències masclistes, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
D'acord, gràcies.